Bon dia i bona hora.
Bon dia al dematí.
David Caravent, bon dia i bona hora.
Bon giorno.
Això d'avui crec que no anirà bé. Això, o sigui, normalment el que fem en aquest espai, demà ho deixo, Roger Mas i David Caravent comparteixen converses de taverna al suplement, abandono l'estudi durant 15 minuts i després torno, i ells aquí posen cançonetes i parlen de les seves coses. Però avui, jo crec que com a director i responsable d'aquest programa, no puc marxar. Us he de fiscalitzar, perquè normalment ells dos, el David i el Roger, sempre trien un tema, el qual, doncs, durant 15 minuts proposen cançons i em van dir: Roger, aquest diumenge al suplement, allò, saps, que a quarts de 12 del migdia, ho dic, no? Volem parlar de parafílies.
Parafílies, sí.
Però espera un moment, perquè jo, clar, jo que sóc una persona així, que vaig a dormir molt d'hora i tal, no sabia ben bé què era una parafília. I vaig haver-ho de buscar al diccionari. I després vaig dir la magnitud de la tragèdia, vaig veure quina era. Perquè vaig veure que una parafília és la modalitat de comportament sexual en què la realització, la imaginació repetida o exclusiva de determinades pràctiques, considerades inusuals o extravagants, és indispensable per assolir l'excitació sexual.
Bueno, però no parlarem de les indispensables. Si és indispensable no anem bé, ja té una connotació negativa. Hauríem de parlar de les recreatives no indispensables.
Jo he de dir que he arribat aquí sense saber res de tot això.
O sigui,
jo crec que és del Roger Escapa o del Roger Mas. És una qüestió rogerenca, això.
Això és una proposta del Roger. Si es fitxa la Maria Pau Junet.
Ah, va.
I fem un entreno aquí.
Ja no hi sou a temps.
No hi sou a temps, ja està.
Admeto que jo també vaig haver de buscar el diccionari.
Li podríem tornar a aixecar el programa.
Avui, amb el Roger Mas i el David Caravent, parafílies sexuals o no sexuals.
El suplement, amb Roger Mas i David Caravent.
Adéu!
Bueno, no sé. Jo penso que la majoria de la gent, quan sent aquest tipus de parafília, allò, el primer que li ve al cap és això. Perquè, a més, en aquesta casa hi ha una tradició de fer servir el so del làtigo com a recurs narratiu, explicatiu, no?
A quina casa?
Aquesta.
A Catalunya Ràdio?
Se sent sovint. La gent diuen coses i...
Ah, sí? Un fuet?
Sí. Jo m'he fixat.
Bon dia, doncs jo no sé. És que, Roger, em sorprens, o sigui, un dia em parles de Verdaguer i un altre dia de
però si és el mateix.
Masoquisme, que és el mateix.
Hombre, el silici, no sé si tenia un silici, Verdaguer. Seria una parafília, el silici?
Clar, segurament. Bueno, no sé. Jo en termes religiosos...
El Roger, que s'ho ha estudiat aquesta nit, li haurem de demanar. Aviam.
De qui és aquesta cançó?
Ah, sí, això és una banda de psicobili danesa, que és una cosa molt interessant, perquè el rockabili tothom sap què és, però el psicobili és una cosa que no va triomfar als Estats Units, sinó a Europa, als anys 80, que és rockabili psicòtic. És una cosa absolutament divertidíssima. A mi aquests estils, per estils musicals, també sempre els he trobat molt divertits.
I és una cosa molt escandinava, no? Aquesta cosa de ser molt extrem en tendències, no? Els grups també més hardcore, diguéssim, del món, també són escandinaus.
Exacte. Bueno, de fet, hi ha, el grup es diu Necromantics, i Necromantics és una sèrie de pel·lícules gore, que també és un tipus de cinema que es feia molt... Bueno, Peter Jackson va començar amb Brain Dead, te'n recordes?
Sí.
El gran Peter Jackson va començar amb unes... Oi, aquells Muppets
Brain
aquells...
Dead. Sí.
Com es deia aquella dels Muppets? Jo tenia una cançó que es deia Sodomí, Sodomí, no?
Escolta, però clar, això és el sadomasoquisme, és a dir, com una parafília, no? Jo he pensat en una que va ser un hit pop dels anys 60, produït per Phil Spector, que seria detingut als anys 90 per haver-se carregat segurament a la seva amant o esposa, no ho recordo. Però és una cançó dels Crystals que es diu He Hit Me and It Felt Like a Kiss. He hit La història, el temps, posa totes les coses al seu lloc. I clar, aquesta és una cançó que va ser prohibida durant un temps perquè, evidentment, doncs, aquí hi ha una violència masclista evident. El que passa que finalment tolerada pel jo que canta, no? Que és una noia que troba que, bueno, que aquella llenya que li van fotre, doncs li va saltar com un petó, com un acte de tendresa.
Perquè hi ha gent que li agrada que la tustin. Sí. És una cosa... Tu vas pel carrer i ho veus.
Sí?
Sí, se'l porten escrit a la cara. Bon, jo crec que vas pel carrer i dius, oh, li foteu un hòstia, per què ho demana?
Jo crec que tu confons la gent que ho necessita, que no la gent que ho vol.
No, perquè no coincideix la gent que ho necessita amb la gent que ho vol, eh? No? Fa venir més ganes la gent que ho vol que la que ho necessita. Però que necessita, si no ho vol, et fa sentir malament. Perquè això ha de ser sassa avui consensuat, diuen, en aquests ambients.
A mi em fa pensar molt aquesta cançó, em fa pensar molt en aquella pel·lícula Goodfellas, te'n recordes? Que era aquella dels anys 90, del Martin Scorsese, que era amb el Robert De Niro, amb el Ray Liotta, on la Anabella Sorra, que és aquella actriu fantàstica italoamericana, un dia que, bueno, comença a sortir amb un mafiós, i el mafiós aquest li deixa, que és el Ray Liotta, i li deixa una pistola, i llavors en veu en off, ella diu, ostres, quan me la va deixar... vaig pensar, quin tio més perillós, però alhora em va agradar, saps? I llavors, doncs, bueno, és aquesta relació que tenim els éssers humans així una mica estranya, que identifiquem permanentment la mort i l'amor, no? Ja ho fan Tristany i Isolde, no? El si voleu sentir una història d'amor i de mort, doncs això, les pistoles i el sexe, tu, sembla que van juntes, jo què sé.
Com ho fem fatal.
Clar.
El fet patal, recordes que està bé, la cançó està inspirada en Lady Sedgwick, que era una pija californiana que va acabar a la factory del
barro,
li va acabar com malament. I la Lady Sedgwick i un tal Malanga feien una cosa
que
de Dance of the Whip, que feien la dansa del làtigo, i quan el Warhol va fer allò de l'Exploding Plastic Inevitable, que hi havia la Velvet Underground, doncs, interactuant amb el d'això, això van acabar fent una cançó, i en aquest cas era aquesta gran dama, aquesta femme fatal, doncs que...
Bestial. Amb la Nico, no? La cantava la Nico.
La cantava la Nico, exacte. Venus in Furs. Shiny, shiny, shiny boots of leather with flash girl child in the dark comes in bells your servant don't forsake him strive dear mistress and cure his heart. I la viola del John Cale,
sí,
que és superinquietant. L'ambient musical és molt...
molt dens, molt dens. I aquesta que sou com amb loop, no? Dona la impressió que funciona. És una obsessiva, una cosa així circular. No, clar, dèiem que la que cantava en Nico és Femme Fatal, però aquesta, clar, és Venus in Furs, aquesta la canta el mateix Lou Reed, que és una meravella.
Que està inspirada en la Venus de les Pells, que és un llibre mític del romanticisme alemany, de Leopold von Sacher-Masoch, que és el senyor que va acabar donant nom al
masoquisme,
al masoquisme, i és una història brutal. És com Pigmalió o com Lolita, el Nabokov, la Venus de les Pells de Leopold von Sacher-Masoch, és un home que està enamorat d'una noia i la corromp perquè el tusti amb ell. O sigui, és, i clar, ella li acaba trobant gust al final. Ella no ho vol fer, però diu, però com que t'estimo molt, provaré a tostar-te, perquè al final li troba gust i clar, la cosa que és. I ell, perquè és un hipersensual i està dominat per la per la hipersensualitat. I és curiós perquè Sacher-Masoch tenia com una història d'amor amb Lluís II de Baviera, el rei boig que va fer el castell de Neuschwanstein, que era el padrí de Wagner, i de tota una relació. Bueno, el romanticisme alemany té uns sortidors curiosos. I saps com es deia la besneta de Leopold von Sacher-Masoch? Es deia Eva von Sacher-Masoch. I saps qui era Eva von Sacher-Masoch? La mare de Marian Faithfull.
Caram, hòstia.
Impressionant. Si Marian Faithfull té sang de Leopold von Sacher,
imagina.
Això, cast years go by.
Imagina. Ah, m'has fet pensar en aquell locutor del com es deia aquell locutor, el calp aquell que deia... Hi havia un jugador alemany que es deia Meter Sacher. I llavors amb els Salinas, doncs, sempre feien la conya aquella del Salinas, li dejaries a tu hija ir con el Meter Sacher? I bueno, res. He fet baixar aquí la maionesa, l'he fet baixar molt, perdona. Per recuperar una mica l'alçada de miraments, anem cap als anys 30. No és als anys 30, deu ser ja entrats als 50. La cançó més estranya de Charles Trenet. Charles Trenet és, diguéssim, el rei de la cançó popular francesa del segle XX, que inspira Brassens, inspira Brel, inspira tots els altres. Va ser superpopular, és una mica com el Dickens, no? Que és un d'aquests autors superpopular, molt comercial i alhora reivindicat per gent doncs ja una mica més, doncs més exigent, diguéssim, amb la literatura o amb la música. El Trenet té una cançó estranyíssima, que és la Folk Complaint. Escolta'm-la un moment.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie.
La noia que la dona de fer feines, la vam descobrir ahir. Bueno, la Folk Complaint és una cançó que simplement recopila tota una sèrie de records de la infància del Trenet, però records absolutament desendreçats, no? I molt capriciosos, i és fantàstic, és una mica freudiana aquesta cançó. I llavors on recorda que la noia que s'encarregava de cuidar-lo, doncs la van descobrir ahir al vespre darrere de la porte de bois, de la porta de fusta, se donant de la joie, donant-se plaer amb el pom de la porta. Val? Llavors es veu que l'avi va anar...
Com la Soleil al Maragall, però amb el pom de la porta.
Exacte, amb el pom de la porta. Però... Llavors, doncs, clar, un tio...
I no va quedar prenyada de porta.
Com d'entrades i sortides.
Que va quedar prenyada de llum. Va quedar prenyada de pany.
Les coups de terrique, les becs d'acétylène, aux enfants assistés.
Ara quasi em sap greu posar la cançó, que l'última cançó que tinc, perquè es diu Meritxell, perquè Meritxell fa més impressió. I el nebot del Joan Sales de l'Incerta Glòria, Pepe Sales, va ser el gran poeta maleït, no? Dels 80, va tenir aquesta mort prematura i aquesta vida, doncs plena de dificultats i el límit i fosca, i aquests 80 negres i lluminosos a la vegada, no? D'aquesta Barcelona. Meritxell s'ha fet gran.
Meritxell s'ha fet gran, porta nois a dormir a casa. Meritxell i aquests nois volen fer la pluja daurada. Son pare li diu: qui són aquests nois? Bona gent, no fa falta preocupar-se.
Qui canta aquí és Víctor Obiols, Víctor Bocanegra, que era el duo del grup Bocanegra en el Pepe Sales i el Víctor Obiols.
El Pepe Sales és familiar del Joan Sales, el nebot,
sí.
I del Martí.
I del Martí. Exacte.
O sigui, una saga collonuda per la nostra cultura.
Sant Cristo, les farmàcies.
I aquests nois... Se li pixen a la cara.
Jo crec que la pluja daurada als anys 80 va tenir un cert recorregut.
Sí,
perquè Pep, jo recordo que Pepi Lizzobom i altres xiques del Montón...
És veritat.
Oi que hi havia una escena fantàstica?
Sí,
és la primera pel·lícula de Almodóvar, i la pluja daurada doncs, hi ocupava també un espai important. No? Igual que jo ara fa poc vaig llegir la història del blowjob, no ho traduirem per...
Bueno, sí, és un treball ajagut, no? No, treball de...
Sí, sí.
No s'entén ben bé. És molt difícil de traduir.
Si ho sé, la pip, que diuen en francès, no?
En italià diuen un pompino.
Un pompino?
Com i pompieri. Pompieri són els bombers, però són pompinos.
Ostres. No, en fi.
I canten una cançó als italians que t'agradarà molt, que diu: per un pompino, solo per un pompino, però solo per un pompino, però me lo pote bifar.
No fa falta preocupar-se, Meritxell.
En fi, que totes les pràctiques sexuals tenen història. Vull dir que no fem veure que hi han sigut per sempre, que hi han sigut des de sempre, i que tothom les ha acceptat igual. Vull dir que els blowjobs i les pluges daurades segur que van començar un dia amb algú... Bueno, hi havia aquest, el Ricky Gervais, d'aquest monòleg fantàstic, que diu: escolta, i com això del Glory Hole, el forat aquell que posen els... Com va començar? Qui va ser el primer que va dir: mira, veig un forat i ficaré aquí la...
A veure què passa.
Quina cosa més absurda, no? En fi, per no allunyar-nos del tema, us proposo una última cançó, del gran Aidan Moffat, el líder d'Arab's Trap. La cançó és d'Arab's Trap, es diu Love Detective, i simplement, com moltes cançons de l'Aidan Moffat, és un spoken word, és una cançó recitada gairebé, i explica la història, per resumir, de que el tio es lleva a casa d'un amant, i llavors, com que l'amant ha hagut de marxar pressa i corrents perquè tenia feina, li regira l'armari i descobreix un dietari sexual, i el tio es queda, bueno, li entra com un cert mareig, una certa repugnància, però alhora una atracció. I llavors deixa a la ment de l'espectador imaginar-se quines són les bestieses sexuals que feia aquesta noia, i m'ha semblat una molt bona definició de parafilia sexual. We slept on this morning and she had to get ready in a hurry. No time for her usual attention in detail. And she ran at the door, slamming it behind her, leaving her keys swinging and jangling. I stayed in bed until I heard the downstairs door shut, then peeked through the blinds, and as soon as she was out of sight I went for the key.
Sí, n'hem après de coses avui, eh? Jo crec que avui és el dia que més apunts he agafat. Roger Mas i David Caravent, per parafílies les vostres. Una abraçada ben forta. Podem deixar-ho aquí o no?
Va. Ho podem deixar aquí. Jo crec que era una fantasia teva. Tu,
feu bondat, feu bondat.
Deus haver tingut unes pràctiques curioses últimament,
bondat, Roger. Bondat la justa.
Posa'm els anuncis, sisplau. Gràcies.